Els explico una anècdota. Avui fem el programa 138 del Tot anirà bé. Vam començar a mitjans del mes de setembre. Durant aquests mesos han desfilat per aquí tot de persones importantíssimes, no? Jo què sé, fa un parell de dies el president d'Esquerra Republicana. Hem tingut polítics de primer nivell, grans actors, grans actrius. Mai a la vida s'havia produït una expectació com la que hem vist avui aquí entre els mateixos companys i companyes de Ràdio Estel. Emma Vilarasau, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda, guapes.
Sempre la lies així, allà on vas, o...?
Sí, a vegades sí, però jo no la lio. Jo vaig i ja està.
Com estàs?
Molt bé.
Quin gust retrobar la teva mirada.
Sí? Ai, sí. Que bé.
És veritat. I la Emma Vilarasau, que evidentment a través de la televisió, jo crec que tothom ha vist la mirada de la,
sí,
de la Emma, en persona encara és més impressionant.
Ai, moltes gràcies.
Com va la vida?
Doncs molt bé. Ara, en aquests moments, molt bé. Molta feina. Feina que m'agrada, que va bé, que funciona. Desgraciadament, la situació segueix sent horrible, cada vegada és pitjor. Aquesta actualitat que ens passa per sobre i que ens... No sé, jo cada vegada quan m'aixeco al matí sento tot el que sento, penso, encara com la gent ve al teatre, saps? I els hi agraeixo tantíssim.
Però probablement per això, també, no? Això ho hem comentat moltes vegades d'aquí, no? Que estem tan cansats de tota aquesta actualitat, tan
sí,
cansats d'aquests titulars que ofeguen, que angoixen, que el fet d'arribar a un lloc on una sèrie de persones properes,
sí,
et facin oblidar una mica, una estona, un parell d'hores, la teva vida,
s'agraeix. Sí, està bé, o et facin pensar en altres coses que no sigui allò, no?
Clar.
Però sí que és cert que quan l'economia tremola, els teatres també, no?
Ja.
Perquè quan la gent sent incertesa econòmica, doncs tothom ens acollonim.
Ja.
Però vaja, aquesta vegada no és així. La gent, suposo que tenia moltes ganes d'anar al teatre amb llibertat i de sortir i de passar-s'ho bé, per tant, espero que...
És que s'han barrejat moltes coses, no? Perquè s'ha barrejat, efectivament, aquesta crisi econòmica amb aquests titulars, com dèiem, terribles de la guerra, que a aquestes alçades haver de parlar de la guerra,
sí,
i tan a prop fa cosa, però s'ha barrejat també amb el post-Covid, és
sí,
a dir,
sí,
amb aquesta història que hem estat tancats durant tant
sí,
temps
sí,
i
sí,
necessitem el cara a cara,
sí,
no?
Sí.
La proximitat.
I ara semblaré
no?
molt trivial, però ves per treure importància també. I amb aquesta merda de temps.
És veritat.
Que ens està fent.
Però és la primavera,
això.
Que
si no surt el sol, ens morirem tots plegats.
Ei, que neva,
prou,
eh?
Ja.
Emma, que neva aquest cap de setmana
ja
alguns
sé,
punts,
però això no pot ser, home.
Però és una bona manera d'anar-se al teatre, aleshores, no? Escolta, aquesta senyora, que sempre és notícia, m'ha agradat molt perquè quan ha arribat em diu, de què hem de parlar?
De què hem de parlar, sí.
És normal que ho pregunti, perquè té diverses coses de les que podem parlar. Una és una trajectòria brillant que ja de per si vestiria no una, sinó 10 milions d'entrevistes. Dues, perquè ahir, si no m'equivoco, es va estrenar una sèrie de televisió
sí,
molt
sí,
interessant
sí,
i molt necessària, d'altra banda.
Molt
no?
necessària, sí. Sí, sí, és una sèrie que ha fet Televisió Espanyola, que es titula Ser o no ser, i que... I jo sempre ho penso, reflexa la realitat del carrer, o sigui, les sèries, nosaltres sempre anem a remolc, no ens estem inventant res ni s'intenta tampoc fer bandera de res en aquesta sèrie, sinó retratar una realitat que existeix de les diferents sexualitats que existeixen avui a dia, sobretot entre la gent jove, no?
Mm-hmm.
I que això sigui normal, de veure, de sentir i de poder expressar. I ja
avui quan mirava aquesta sèrie, de sobte he pensat que, en realitat, fixa't, dius, les diferents sexualitats que existeixen avui en dia. Segurament avui en dia el que existeix és una gran llibertat per poder-les expressar.
Sí.
Perquè
sí,
la meva sensació és que aquestes sexualitats deuen haver existit sempre, però que no es podien expressar.
Sí,
no?
Sí, exacte. O sigui, jo crec que n'hi ha unes, no? Ser gay o ser lesbiana és absolutament ja...
Normalíssim,
ja és
sí,
com antic,
sí,
diguéssim,
sí,
no?
És antic.
És antic. L'altre dia parlava amb un amic gay i que em deia ser blanc i gay. Ara no té cap mena de gràcia, dic ja. Però sí que hi ha una altra sèrie de sexualitats que jo crec que encara que la gent les poguéssim tenir o les poguessis sentir, estaven tan poc reflexades en lloc que potser molta gent les va deixar córrer, no? I es va adaptar al model estàndard perquè allò que ell sentia veia que no hi era enlloc, no? Està bé que ara allò que aquella persona podia sentir o aquelles persones podíem sentir es pugui veure. i sigui normal, i ho anem normalitzant ja d'una vegada, no?
Fixa't que fa uns anys un amic meu se'n va anar a viure a Bangkok i em parlava del tercer sexe. Va ser una cosa, que, i no parlem de fa tants anys, que era gent que efectivament no sentia ni home ni dona, que sentia una altra cosa, no? I cridava molt l'atenció. Aquí, en poc temps, és com si haguem obert els ulls, no?
Sí.
I això està molt bé, no?
Sí, 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 sí. El no binari, el ser fluid, no? De dir, bueno, pues, no sé, no m'identifico ni aquí ni allà. Jo crec que són converses que donen per molta estona, eh?
Sí,
perquè
sí.
Jo sempre penso, bueno, a veure, el sexe és una cosa, el gènere és una altra, i a mi també m'agradaria sentir la definició de gènere, no? Què és el gènere? I sempre penso que el gènere és una cosa educacional, no és una cosa amb la que neixes. Tu neixes amb un sexe i després et fan d'un gènere.
Uh-huh.
Això és el que jo penso i pot ser molt poc científic, eh? Però, perquè penso, però què és ser dona? No? I què és ser home? A part dels òrgans genitals, què és? Què és? Que algú m'expliqui. No, jo no ho sé, no? Perquè llavors comencen a anar-se'n amb adjectius poc agraciats, no? Són més sensibles? Perdona. No anem per aquí. No? Hi ha moltes coses que dius, bueno, ho podem definir.
Uh-huh.
I a mi m'agradaria... Ho he buscat, eh? He intentat enterar-me d'això, però ningú s'aclara gaire, eh? Perquè jo crec que és una cosa com cultural. No és el mateix ser dona aquí que ser dona a la selva de l'Amazones. Sí, físicament, no amb el gènere. No ets el mateix.
És veritat.
Llavors, bueno, pues, m'agradaria... És un tema, ja et dic, apassionant i llarguíssim, eh?
És que la societat va amb moltes velocitats a la vegada.
Sí.
És a dir, jo recordaré sempre, quan estava a Ràdio 4, feia els matins de Ràdio 4, i ens va trucar una vegada una noia i em va dir... I em va cridar molt l'atenció, perquè diu, vosaltres parleu amb molta normalitat de l'homosexualitat, envoltats per una realitat que és la de Barcelona. Però quan surts de Barcelona i te'n vas a viure a un poble determinat, que no ha de ser tampoc massa petit... L'homosexualitat masculina encara, però la femenina, encara, a hores d'ara, ja té molt de camí de recórrer per arribar a una certa normalitat, no? I aquesta societat, efectivament, li cal un sacseig, ja no només a nivell d'homosexualitat, sinó a la línia que tu estàs comentant ara mateix, no?
Mm-hmm.
D'aquí aquesta aposta, que em sembla interessantíssima, que ha fet Televisió Espanyola,
sí,
no?
Sí, 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 sí. Bé, la sèrie, el protagonista és una nena que ha fet el trànsit de nen, o sigui, un adolescent ja, i el bo és que tampoc hi ha un gran plantejament de quin problema... No, això ja es dona per sentat, això ja s'ha fet, aquest pas està fet, la mare amb les seves petites coses, però ja ho té assumit, i el problema és com aquest xaval... que s'ha canviat d'institut i entra a un institut nou i ell pensa, aquí ja està, ja no tinc passat, jo puc començar a ser el que vull ser. Malgrat això, segueix amagant moltes coses en els companys, no? I llavors és, bueno, la lluita amb una professora, ell fa batxillerat escènic, amb una professora de teatre que li diu, traieu-vos tots les màscares, tots.
Mm.
I tu també. I sigues el que vulguis ser, però no ho amaguis més, no? Perquè ell ho va amagant a tothom.
Sí, hi ha sensacions a la vida a les que et veus com obligat a haver d'estar donant explicacions, no? Haver nascut sota el no plantejament del gènere o de la sexualitat, simplement amb l'acceptació i tal, és molt còmode. És molt còmode, escolta'm, està bé, eh?
Sí, però tots portem màscares.
Ja, segur.
Tots les portem.
Segur.
Uns molt grosses, unes màscares que els hi pesen tant que els fan malviure. Però uns altres sempre portem una màscara, de la imatge que tu t'has creat, d'allò que tu vols ser. I ara, encara més, amb totes les xarxes socials, no? De jo sóc aquesta, aquí m'he retocat, aquí ja no sóc ben bé jo, m'he tocat els llavis i tal, ara com ho venc, saps? No m'agrado... Tots ens fabriquem alguna cosa de la que després som esclaus.
Ja.
Perquè en el fons no som així.
Clar. En aquesta sèrie tu ets la professora.
Sí,
ets molt professora, professora. Últimament ets molt professora.
Molt,
arreu,
eh? Professora,
no?
De teatre, professora sempre d'arts, però...
Està molt bé.
Tant.
Ets la Carmen, no?
Sí, en la sèrie sóc la Carmen.
I per tant
sí.
Això significa que estàs envoltada de gent molt jove,
sí.
Que deu haver estat una experiència xula,
ha sigut
no?
Meravellós, meravellós. Perquè tots els nois i les noies eren meravellosos, entregadíssims, entusiastes. A més, respiraves amb ells que ells sí que tenen una sèrie de coses molt assumides, no? Perquè per ells la sèrie era lo más normal, no?
És interessantíssim sentir converses a vegades de nanos de 18-20 anys.
La seva realitat és una altra, realment, no? No és ja la nostra. I tenen molt assumit moltes coses. Que potser massa ràpidament assumides, també t'ho diré, que després a vegades...
Això fa cosa, eh? No? Fa una mica vertigen, no? Sí. Quan veus com les noves tecnologies influeixen en que els nens deixin de ser nens, en aquest sentit, com a mínim... Molt, nens i nenes, eh?
Sí.
Molt abans sí que fa
cosa. I després,
cosa.
En canvi, tenen una gran ingenuïtat en molts temes, no? Però...
És que segueixen sent nens i nenes.
Deixant això
no?
a part, l'experiència de rodar això va ser meravellosa pels nens, pel guió, perquè quan me'l van passar vaig pensar que era un guió excel·lent, fresc, amb molta naturalitat es planteja el tema, amb molta naturalitat tots, perquè n'hi ha diversos de temes. I després, clar, em va encantar ser professora de teatre. Jo sempre m'hagués agradat fer una sèrie sobre una escola de teatre. No fama, però una altra cosa. Perquè realment penso que el teatre, i en aquestes edats, ajuda moltíssim. Ajuda moltíssim. Pujar en un escenari i poder mostrar-te. Encara que sigui a través d'un personatge, però poder mostrar-te, no?
T'obre la ment, clarament,
sí,
no?
Sí, i els fa treballar en equip i fa que entenguis moltes coses, i crec que és molt necessari.
I no ho havia vist mai així, però efectivament, clar, t'obliga des del primer moment a fer de l'empatia una eina laboral. En el
absolutament,
sentit, clar,
absolutament.
En el sentit en el que has de ser la Carmen d'aquesta sèrie, però has de ser l'Amèlia de l'Oreneta al Villarroel Teatre, que també la podem veure al Villarroel Teatre, amb una...
sí.
Que no és professora tampoc de teatre.
És de cant.
És de cant, en aquest cas. Que bonic, això, també,
sí,
no?
Sí. Mira, no ho havia pensat, és veritat. Jo sempre deia, l'Anna Lizaran sempre deia una cosa, si no hagués sigut actriu, jo no hagués sigut una mala persona. I penso que el fet d'actuar t'obliga a entendre tants personatges al llarg de la teva vida, però no entendre'ls de boquilla.
A viure'ls.
No? A viure'ls, a expressar-los, a entendre les seves essències, realment d'on ha sortit tot allò, que d'alguna manera ets molt més tolerant, no? O molt més empàtica. I per això deia que en el jovent també li va millor, perquè viuen els adolescents en una edat que és cert que és jo, millor, quién soy yo, dónde voy, cómo soy, cómo me gusto y cómo no me gusto. I intentar empatitzar amb altres realitats també ajuda a obrir una mica.
És curiós perquè, efectivament, és una sensació personal. Ser adolescent avui és molt més difícil que ser adolescent quan nosaltres érem adolescents, no? Estàs envoltat de tota la pressió de les xarxes socials.
És diferent. Jo crec que nosaltres tampoc ho vam tenir fàcils, eh? Jo, almenys, que vaig ser adolescent als últims coletazos del franquisme,
Home,
realment era meravellós perquè tenies tantes coses per trencar.
Ja.
Podies trencar tantes coses i havies de trencar tantes coses, però et senties molt aixafat, també. I molt poc... O sigui, els adolescents érem res a l'època. Ara tenen molta importància, els adolescents. De fet, es fascina televisió i moltes coses per ells, perquè són grans consumidors, no? Però a la meva època era allò, eres adolescent, calla, que no tens raó de res, que no saps res, saps? I tu havies de currar... Bueno, així vam sortir rebels tots, no? Tots ens vam fer... Bueno, moltes coses ens vam fer. No ho explicarem.
Però fer-se moltes coses, deixa'm dir-te, amb el pas del temps, és una cosa que sempre, diguem, cotitza l'alça dins el currículum, no?
Clar, però vull dir que ho vam haver de provar tot, de rebentar tot, d'experimentar tot, perquè estàvem molt aixafats, no? Vull dir que cada època té les seves dificultats. Ara el que hi ha és... És una cosa que no sabem on ens portarà, perquè realment això de les xarxes socials fa una mica de vertigen i no saps on anirà a parar, però ja ho veurem d'aquí uns anys. No?
A mi m'angúnia l'efecte post-Covid. És a dir, això m'ho va dir un dia el Jordi Turull, bon amic, no? que va dir, ostres, hem agafat a tota una generació que està en el moment d'experimentar, de viure, de començar la universitat, de viure experiència i tal, i els hem tancat a casa durant 2 anys.
Sí.
Uf!
No, de fet, bueno, els psiquiatres diuen que tenen molta feina, no?
Ja.
I que les cues són ara pobres.
L'Oreneta és una gran cançó, no?
Sí.
La que toca
sí.
ensenyar a un senyor, un noi, sí, que de sobte es presenta.
Sí, un noi que es presenta a casa, sí, sí.
Explica'ns-ho. Això, sí. Això és el que passa a la Villarroel.
Això és la Villarroel, sí. Allà el tema és diferent, però també toca per aquí. Aquesta obra la va escriure el Guillem Clua després d'un atemptat que hi va haver a Orlando contra un bar gay. I ell es va sentir com molt colpit, això va passar el 2016, van matar 50 persones i en van ferir com unes 300, bueno, molta gent. Era dos dies abans de l'Orgull Gay, bueno, era una data d'aquestes que hi havia molta gent. I el Guillem es va sentir com molt colpit també perquè en els mitjans de comunicació s'evitava parlar del bar gay. O sigui, es deia un atemptat terrorista, però no, saps, no s'acaba. I això el va com revoltar i d'aquí va néixer aquesta obra. L'Amèlia, que és la professora de cant, és mare d'un dels nois que hi havia en aquest local.
Uau.
I llavors és una obra sobre el dol, sobre l'empatia, sobre el perdó, sobre la culpa, sobre l'entendre, sobre el no entendre. No vull desvetllar perquè hi ha diverses sorpreses, no? Però és una obra amb una càrrega emotiva molt, molt forta.
És interessant. Ahir va estar en aquest programa la nova directora del Born. Deixa'm dir-te, interessantíssima, una noia interessantíssima, que ve de ser professora de literatura testimonial. Jo no havia sentit a parlar mai de la literatura testimonial, em va semblar realment meravellosa. No? I m'està recordant la conversa perquè parlàvem de la necessitat de reflexionar. És a dir, de que segurament, parlàvem de l'adolescència i les xarxes socials, però tots hem caigut de quatre potes amb l'ús d'unes tecnologies que se'ns han menjat, no? Allò d'anar pel carrer i veient la gent enganxada al telèfon sense mirar-se entre ells, i moltes vegades tu et trobes a tu mateix protagonitzant una escena d'aquestes característiques, per molt que després diguis el que diguis, no? Segurament aquesta obra, una de les coses que m'agraden és aquest punt de reflexió sobre la cosa, no? Sobre... hem d'utilitzar la cultura per alimentar-nos, no? Per alimentar la nostra ment,
sí.
Efectivament, no? Amb aquestes influències. No?
Sí, i perquè en aquesta obra concretament, a mi m'ha passat algunes vegades, no gaires, de fer una obra tan catàrtica com aquesta, en la que la gent surt tocada, però no és una obra fosca, no és una obra sobre la part fosca del dolor, que també, però no, però és lluminosa. D'alguna manera... la gent surt dient coses, trucaré a ma mare, saps? Bueno, la necessitat també reivindica una mica l'obra, i això és important, de posar paraules als sentiments i de dir-les. De dir-les abans no sigui massa tard. I posar paraules als sentiments a vegades no és tan fàcil.
No, eh? Ni saber triar les paraules adequades tampoc, no? I ara ens anarem a l'altre,
sí.
A la recerca del temps perdut.
Ah!
No pares, eh? No paro, és que estàs
no
a tot arreu.
Estic
o sigui,
on fire!
Em deies, de què hem de parlar? Hem de parlar a la tele, hem de parlar de la Villarroel, hem de parlar del lliure, el teatre lliure, no?
Sí, sí.
D'això sí que vam parlar fa quatre dies, aquí amb en Jordi Buixaderas.
Amb en Jordi.
A la recerca del temps perdut. Fem cinc cèntims, perquè aquí estem parlant d'una lectura, no?
Sí, són lectures...